Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit, ja som aquí una setmana més. En aquesta edició de Cinèfils en acció, no us perdeu, sisplau, l'entrevista amb el Chico Estrella. Comencem.
Notícies.
Notícia que afecta el cinema iranià després de que Nader i Simin, Una separació, obtingués l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Aquest any el país àrab no participarà en els premis de l'Acadèmia. Us preguntareu, per què no? Ja se sap que les relacions entre Estats Units i qualsevol país àrab no són les millors i més després de l'aparició en plena campanya de Innocence of Muslims, un desagradable pamflet de dubtosa procedència.
Que de fet, Marta, tu podries explicar, no?, de què tracta aquest pamflet.
Bé, va ser un tràiler antiislamista de 13 minuts de dubtosa procedència, com ha dit en David, i va concloure amb la mort de l'ambaixador dels Estats Units a Líbia.
Parlem ara del realitzador britànic Danny Boyle, que després d'encarregar-se de la triomfal i brutal inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, continua treballant la seva propera pel·lícula, Trans, un film basat en robatoris i amnèsia protagonitzada per James McAvoy, Rosario Dawson i Vincent Cassel. La cinta es troba en fase de postproducció i s'estrenarà el proper any.
Notícia sobre el cinema espanyol, i és que el director de títols com Promoción Fantasma i Spanish Movie, Javier Ruiz Caldera, convertirà Imma Cuesta en la possible nova Bridget Jones. M'explico. Tres bodes de mas narra diversos enllaços matrimonials en to humorístic de quatre bodes i un funeral i permetrà que veiem per primera vegada l'actriu Imma Cuesta, com dèiem, en un registre còmic. L'actriu interpretarà una soltera que assisteix a les diferents bodes dels homes de la seva vida, sense que ella aconsegueixi trobar la seva mitja taronja.
A dos dels actors més escandalosos del panorama cinematogràfic els han pillat junts al dit. Tot té una explicació, i és que Charlie Sheen, el famós actor de Dos homes i medio, i Lindsay Lohan, coneguda per Chicas Malas, protagonitzaran una escena al llit en la franquícia còmico-terrorífica Scary Movie, però només serà una petita aparició. La cinta, dirigida per Malcolm Lee, estarà protagonitzada aquesta vegada per Ashley Tisdale, la noia rosa de High School Musical, i parodiarà títols com Origen, Cisne Negro, El origen del planeta de los simios o 127 hores. L'estrena als Estats Units serà el proper abril.
Les sèries.
Fa un mes, la cadena AMC anunciava la cancel·lació de la sèrie The Killing, després d'haver emès dues temporades, però la veritat és que al poc temps de saber-se d'aquesta cancel·lació es va començar a parlar de la possibilitat de que la sèrie acabés en una altra cadena, cosa que sembla estar més a prop del que pensem. Segons sembla, Fox, que és qui produeix la sèrie, estaria molt a prop de tancar un tracte amb la cadena DirecTV i amb el portal Netflix perquè es pugui realitzar una tercera temporada de The Killing.
Revolution, la nova sèrie creada per J.J. Abrams, al costat d'Eric Kripel, comptarà amb un actor, Jeff Fahey, que ja va estar en una altra sèrie d'Abrams, Perdidos. De moment, l'actor donarà vida a un personatge anomenat Hutch, del que poc més s'ha volgut avançar, encara que se sap que apareixerà al començament de la sèrie. L'actor no és l'únic que va formar part de l'univers Lost i que ara dona el salt a Revolution, ja que abans es va anunciar el fitxatge d'Elizabeth Mitchell.
X-Men és la nova comèdia que ja prepara la cadena CBS per la propera temporada. Anunciarà l'arribada de Tony Shalhoub, actor al que recordareu per haver protagonitzat la sèrie Monk al canal News & Network al llarg de 8 temporades. L'actor, que compta amb un Globus d'Or i 3 premis Emmy per Monk, assuma aquesta nova comèdia centrada en un jove al que donarà vida a Smith i que és abandonat per la seva núvia a l'altar. El protagonista decidirà mudar-se a un complex d'apartaments en el qual només viuen homes divorciats, mentre decidirà idear un pla per recuperar la seva promesa.
Victorious, la sèrie que presenta Victoria Justice al canal Nickelodeon i que Espanya emet Clan, ha estat cancel·lada i finalment no tindrà una quarta temporada tal com els fans estaven esperant. L'anunci de la cancel·lació va venir de la mà del creador de la sèrie, Don Schneider, que en una entrada en el seu blog va escriure que la sèrie ja té llest 15 nous episodis, que estrenaran en breu als Estats Units, però que desgraciadament no tindran quarta temporada.
Les estrenes de la setmana.
Aquesta setmana tenim títols molt interessants i és que segurament triomfaran a la nostra taquilla. Comencem per l'esperadíssima pel·lícula d'un dels meus directors preferits, que sens dubte ha marcat un abans i un després en el cinema espanyol, i és que Juan Antonio Bayona presenta Lo Impossible. El director català ja va triomfar amb L'Orfanato i aquesta vegada ha volgut canviar totalment de gènere, passant del terror al drama. Lo Impossible ens narra la catàstrofe del tsunami que va sacsejar el sud-est asiàtic el 2004 i que estarà protagonitzat per una parella amb tres fills que interpretaran dos actors de luxe de la indústria de Hollywood. Parlem de Naomi Watts i Ewan McGregor.
¡Levanta!
¡Es Navidad! ¡Es
Navidad!
¡Vamos!
Están ahora mismo igual de solos. Imagínate lo asustados que estarán.
Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien.
¿Tú te pondrás bien?
Te lo prometo.
Estoy buscando a mi hijo.
Busca a su familia, señor.
¿Los has visto?
Voy a ayudarle.
Joseph Benstrom, ¿está aquí?
Una altra estrena destacada que ve de la mà del peculiar director Tim Burton, del qual som molt fans en aquest programa, parlem de Frankenweenie, un film basat en el curtmetratge homònim que ell mateix va realitzar el 1984. L'experiment científic que du a terme el petit Víctor per fer reviure el seu adorat gos Sparky el portarà a enfrontar-se a terribles situacions, les conseqüències de les quals són imprevisibles.
Era un gran perro, un gran amigo.
El mejor perro que pueda tener un niño.
Cuando pierdes a un ser querido, nunca te abandona. Se muda un hueco muy especial en tu corazón.
No lo quiero en mi corazón, lo quiero aquí conmigo.
Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos.
Passem a parlar ara de la nova pel·lícula protagonitzada per Robert Pattinson, Cosmópolis. Es tracta d'una adaptació de la novel·la de Don DeLillo, que narra la vida d'un jove multimilionari de Manhattan durant un dia. I acabem amb un film d'acció, La isla de los olvidados. La història està ambientada a inicis del segle XX a la illa de Bastøy, a Oslo, on un grup de joves viuen sota les ordres d'un tinent i els seus guardes. En comptes de rebre educació, el que fan és explotar-los com a mà d'obra barata.
Ja, du är ju sjöman, så du vet ju vikten av disciplin. En del av en besättning, man har ett gemensamt mål. Och vårt mål är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Och hittar vi inte honom så blir du kvar.
Què us sembla? Alguna pel·lícula interessant? Esteu esperant alguna d'aquestes estrenes? Jo personalment estic esperant l'Impossible.
Doncs vosaltres? Jo gairebé totes, perquè està l'Impossible, l'esperada nova pel·lícula del Juan Antonio Bayona, amb Naomi Watts i Ewan McGregor, que són dos actors de Hollywood dels més importants i dels de més prestigi. Després està Frankenweenie, que és la nova pel·lícula de Tim Burton, i a més és una pel·lícula d'animació. I Burton mai m'ha decebut en pel·lícules d'animació. I després estaria la pel·lícula del David Cronenberg, la de Cosmopolis, amb el Robert Pattinson, i tinc ganes de veure el Robert Pattinson en una altra pel·lícula que no sigui Crepúsculo, per valorar-lo d'una altra manera.
Vale, t'anava a dir precisament, anava a aquest fet, si t'agrada l'actor que han escollit per Cosmopolis o...
Clar,
altra.
No he vist cap altra pel·li del Robert Pattinson.
No has vist Agua para elefantes?
No, només l'he vist a la saga Crepúsculo, i clar, necessito veure-ho en un altre context.
Així per podràs mitjar, de veure. No, també?
Sí, clar, és l'única manera.
I vosaltres, alguna esperada?
Lo Impossible, aquesta, és, bueno, sobretot per tu, molt passada amb aquesta pel·lícula. Però bé, lo del Cosmópolis estaria bé, com ha dit en Sergio, per veure el Robert Pattinson no sent vampir, perquè estem... ja
està encasillat,
clar,
no? Com
és,
l'Edward.
És superpassat veure'l ja que és Edward totalment, en totes les pel·lícules, igual que la Kristen Stewart, que és sempre ella. La vela, la veus a tot arreu. I a lo millor, pues, en Cosmópolis, el Robert Pattinson canvia el seu estil totalment i potser pues, ens agrada més.
Sobretot Frankenweenie, més per la gràcia de que sigui un remake del seu antic curt que va fer quan era jove.
Curiositats del cinema.
Doncs comencem amb Paranormal Activity, pel·lícula estrenada el 2007 per Oren Peli, amb els actors Katie Featherston, Michael Slott i Mark Frederich. Guanyadora dels Teen Choice Awards el 2010 com a millor pel·lícula de terror thriller. I la història es centra en una jove parella, Katie i Mika, que és atormentada per un ser paranormal a casa seva, i la cinta és presentada com un documental només utilitzat el material registrat per la càmera que els protagonistes van instal·lar. I com una de les curiositats més destacades és que Oren Peli, el director, comentava que una de les coses que volia fer era crear alguna cosa que la gent pogués dir que definia l'horror per a la seva generació, com quan després de Psicosis la gent deia que no tornaria a dutxar-se, o com després de Tiburón o Open Water deien que no tornarien a nedar al mar, o inclús mai tornarien a acampar al bosc després de veure el projecte de la Bruja de Blair. Doncs això és el que volia ell. Volia fer que la gent tingués por d'estar a casa seva. És inevitable no dormir. I la seva pel·lícula ha tingut aquest efecte.
Si vol aconseguir que no estem a casa nostra. No?
La veritat és que sí. Després de veure la pel·li, penses molt...
Però realment no és una pel·li que faci por. No,
no
té res.
Però és,
que és per això, no?
Que és el silenci, aquesta... com deia ell, que el silenci no fa més que enfatitzar aquell petit sorollet a la paret que no tindria per què existir. Però és tanta desesperació i l'incertesa de que no saps què passarà, que és el que et fa que la pell se't posi de gallina, no?
Molt bé, més curiositats, aviam.
Peli, el director, va rodar la pel·lícula a casa seva i van aprofitar el rodatge per fer alguns canvis de decoració. O sigui, això va molt bé. Un altre és que el director li va portar un DVD a Spielberg perquè veiés la pel·lícula i aquest la va retornar amb una bossa de plàstic perquè es pensava que estava maleïda. D'acord amb Spielberg, minuts després de veure el Paranormal Activity, les portes de la seva habitació es van tancar soles i no va poder sortir fins que no va vindre un manyà. I al cap i a la fi li va agradar la pel·lícula i la va donar el vistiplau. La dada més important de totes és el pressupost, $15,000, i la recaptació de la primera setmana va pujar a $77,800. I sobretot la mundial, $193,300,000. I això sí que és un plis a la butxaca.
El debat.
Avui al debat parlem d'una de les meves sagues de terror adolescent favorita i més important dels anys 90. Parlem ni més ni menys que de Scream. Si parlem de la saga Scream, hem de parlar de dos noms propis: Wes Craven, el seu director de tota la saga i realitzador de clàssics com Les colines tienen ojos, Pesadilla en el Street. I també hem de parlar del seu guionista, el Kevin Williamson, que també ha escrit els guions de pel·lícules com The Faculty, Sé lo que hiciste el último verano, secuestrar la senyoreta Tingle i de sèries conegudes com Dawson's Creek crece o l'actual Cròniques Vampíriques, que crec que hi ha fans per aquí a l'estudi.
No ho diràs per nosaltres.
No, tinc entès que la pel·lícula no va tenir gaire èxit, no?
No,
principi.
Ni molt menys, ni molt menys. Va passar desapercebuda als cinemes, però es va crear l'efecte videoclub, el típic boca-orella continu, i va ser de les pel·lícules més alquilades del 1996.
Que és que ens va pillar petits a nosaltres, sí, aquesta saga, però jo recordo passar molta por. És com les típiques de terror de The Ring i totes aquestes que encara tinc malsons amb aquestes pel·lícules, no sí. sé vosaltres, doncs Scream va ser una de les d'aquestes.
Sí, 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 a més va influir moltíssim, va sorprendre moltíssim l'escena principal de la pel·lícula, perquè la pel·lícula comença amb una trucada a la Cassie, que és la Drew Barrymore, una actriu molt coneguda i que al final, bueno, representa que el truca al Ghostface, que és l'assassí, el nom de l'assassí.
La típica cara de Scream.
Sí, la del retrat del Munch, del Grito. I comença amb una sèrie de trucades contínues on la supervivència de la Cassie debrà de d'unes preguntes de cinema. Si l'encerta, viurà, i si falla, doncs li espera un futur bastant negre.
Després de veure aquesta pel·li estàvem tots patins que no sonés el telèfon sí, sí. a la sí. matinada.
Sí, sí.
Perquè ja. A mi m'ha passat algun cop que sonava.
Sí,
dius,
a mi també.
Lo cojo o no lo cojo, no?
I a més va impactar molt perquè realment van assassinar l'actriu més coneguda del repartiment els primers 5 minuts de pel·lícula. És com un homenatge a la de Psicosis, va ser, a més.
Sí.
Completament, el Wes Craven ja ho va comentar en alguna entrevista de que era un homenatge en matar l'actriu més coneguda del repartiment al principi.
Clar, és que, de fet, el Hitchcock ja va comentar que no deixaven entrar la gent al cinema, bàsicament perquè com el primer assassinat de la protagonista es feia els primers 10 minuts de la pel·li i deia no, que no entren perquè lo primordial no ho hauran
sí,
vist, doncs suposo que igual aquí
és Scream. És la tònica de tota la saga. Tota la saga comença molt forta, amb un inicis molt fort. Possiblement la tercera és la més fluixeta en aquest aspecte, però tant la primera, la segona, la tercera com la quarta tenen un inici impactant, que ja t'enganxa la pel·lícula.
Creus que acaba també amb aquesta tensió i amb aquest interès per part de l'espectador totes les pel·lícules de Scream?
La primera i l'última, sí, bastant.
La mantenen al llarg de la pel·lícula,
la mantenen
tu creus?
Al final de la pel·lícula, perquè sempre està el joc de veure qui hi ha darrere de la màscara de l'assassí, que juga molt la pel·lícula perquè menteixen molt, juguen amb el guió. Aquí intervé molt bé el Kevin Williamson, el guionista, que no està a la tercera i es nota moltíssim, perquè perd moltíssim la tercera en aquest aspecte de personatges. Les regles per sobreviure a la primera de Scream, la primera és que està completament prohibit practicar el sexe. Uh-huh. Norma número 1. La segona norma és que no es pot beure ni prendre drogues. És el factor, diríem, pecat. Extensió de la primera regla. I la tercera és no diguis de seguida torno perquè no tornaràs.
Però això quan ho podem veure? Quan ho ensenyen o ho esmenten a la pel·lícula? És que jo fa temps que la vaig veure i no recordo aquestes regles.
Un dels personatges que treballa a un videoclub té aquesta teoria. Després de veure moltes pel·lícules de terror, arriba a la conclusió d'aquestes tres regles.
Que són les premisses perquè no et passi res, no?
Exacte. Si no es compleixen les tres regles, tens totes les paperetes per
perdre, no?
Per morir.
Per acabar malament.
I parlant una mica de les referències de la pel·lícula, fa molta èmfasi al terror dels anys 80, sobretot de pel·lícules com Viernes 13, Halloween o Pesadilla d'Elm Street, que és del propi Wes Craven.
Molt bona per ser Pesadilla.
Sí. La millor, la 1. Les altres
sí,
5 pel·lícules...
Jo la primera, estic parlant, no he vist cap altra.
Sí, a més, va rodar la primera i la última, que va ser una sèrie de continus cameos de tots els personatges que han anat morint durant la saga, on també participa Johnny Depp.
Per algun motiu en especial, ho saps?
No, va ser, bueno, una nova trama de la pel·lícula.
Un somni, no tenim argument i anem a fer una altra.
Sí, cameos. Segurament. Perquè ja portaven 5, doncs anem a fer una altra, anem a fer la sisena. I parlant sobre Scream concretament, va ser completament clau per revitalitzar el gènere de terror, que ha servit d'exemple per pel·lícules posteriors com The Faculty, o sé, Lo que hiciste el último verano, totes dues guionitzades pel mateix director, el Kevin Williamson. I si us sembla, parlarem una mica dels personatges de la pel·lícula. Primer tenim a la Sidney Prescott, que és la Neve Campbell, que és una actriu que poques pel·lícules ha fet a part de la saga Scream. Uh-huh. Ha sortit molt poquet. És la protagonista principal i la víctima preferida de Ghostface, bàsicament. Sempre s'ha d'enfrontar amb ella. El clímax final de la pel·lícula és Ghostface contra Cindy Campbell.
Qui guanyarà?
Sempre igual. Després està la Gail Weathers, que interpreta la Courtney Cox de Friends.
Oh,
sí.
Friends.
Que... Sugartown.
Sí, també.
Sí, que és una periodista de successos de televisió que investiga tots els assassinats a Woodsboro.
Molt bona actriu,
de fet. Sí, sí, sí. Després, com a tercer actor més conegut, tenim el Dwayne, que interpreta el David Arquette, que és el germà de la Patricia Arquette, que va participar en moltes pel·lícules de la saga d'Elm Street, de Freddy Krueger, per curiositat. I és l'ajudant del xèrif de Woodsboro, que investigarà conjuntament amb la Gail Weathers els casos dels assassinats de Ghostface. I continuant amb les altres pel·lícules de la saga...
Creus que eren necessàries aquestes continuacions o no?
Doncs no té molt de sentit, però han sabut agafar subtrames de la primera pel·lícula per poder continuar.
No ho han fet malament, no? Doncs?
No, no, a veure, la tercera sí que està bastant malament elaborada i guionitzada, però la segona, que ara parlaré una mica d'ella... Sí que van saber treure una subtrama important, un tema molt important de la primera, el van agafar per fer la segona part.
Bé, doncs ara, pel·lícula per pel·lícula, explica'ns una mica les seves...
Bé, l'inici de la segona, de Scream 2, no està al nivell de la primera. Hi han moltes més víctimes, per això, molta més sang...
Sang i fetge.
I més morbo, més morbositat. Però les regles en aquest cas canvien. En aquest cas tothom és sospitós i l'assassí pot ser una dona.
Sempre juguen amb això, no?
Sí.
De qui és el...
Sí, sempre és més...
El dolent.
Al final de la pel·lícula sempre és saber. És la gran incògnita de la pel·lícula. I si passem a la tercera entrega, que és la pitjor de la saga amb diferència, es nota que no hi ha el Kevin Williamson de pel mig. L'inici no és tan espectacular com les altres dues, però és que és una repetició de l'esquema continu i ja s'atura molt l'espectador perquè no dona cap novetat respecte a les altres dues. Regles d'aquesta tercera part. La primera és que sorgeix una història del passat que eclipsa la història actual i on les veritables trilogies acaben tornant al principi de tot i descobreixen alguna cosa que no era certa. Després, la segona regla és que l'assassí és sobrehumà. Ja no serveix donar-li un dispar al cap, no serveix, o apunyalar-lo, cal anar més enllà, tallar-li el cap, fer-li esclatar en trossets a l'oèstia.
Sí, sí. Però això ja és més gore, no? Més que terror.
Una mica més gore. És que va ser una anada d'olla, la tercera part. No va tenir molt de sentit. La tercera regla és que qualsevol pot morir, inclòs la Sydney, que és la protagonista principal. I com a última regla és que qualsevol pecat comès en el passat esclata en el present. I ja 11 anys després d'aquesta tercera part va tornar l'any passat Scream 4 amb el mateix trio del repartiment i les noves regles van canviar. Va ser molt més dirigit a una generació 2.0, moltes tecnologies, i en aquestes tecnologies es basa la pel·lícula, que es basa molt en penjar els assassinats a internet.
Clar, és l'era d'internet,
sí,
ara mateix.
Sí, xarxes socials, i on internet té total protagonisme en aquest sentit.
Per difondre tot els assassinats i demés, no imagino? Mm.
I a més, l'inici fa molta referència al metacinema. El metacinema és cinema dintre de cinema. I ja, diguem, es podria avançar perquè no hi ha cap problema, la pel·lícula té tres inicis. Té tres inicis i juga amb aquesta paròdia del cinema dintre del cinema que parla, perquè durant tota la saga hi ha moltes referències cinematogràfiques, i ja hauríem de parlar del cinema dels anys 20, dels anys 30, que jugàvem amb aquesta superposició del muntatge i jugàvem amb aquell cinema dintre de la mateixa pel·lícula.
L'entrevista.
Avui tinc el plaer de presentar-vos a un informàtic català que al cap d'uns anys es va adonar que la seva veritable passió era la interpretació. Així que va deixar la informàtica i es va posar manos a l'obra. Noé es va convertir en el noi estrella d'Am el darrer any. Molt bona nit, Noé.
Hola, què tal?
Molt bé. Doncs ja ho dèiem a l'inici, Noé és el protagonista de l'anunci del Bulli.
Sí.
Explica'ns com va ser compartir cuina amb un dels millors cuiners que tenim aquí a la casa, Ferran Adrià.
Doncs imagina't, una experiència única. I a mi el fet de poder estar durant 4 dies a la cuina del Bulli i fins i tot poder preparar plats que anaven a la taula de gent que havia pagat 300 euros per poder sopar allà, doncs et pots imaginar el que significa això dintre del meu currículum, no? D'aquestes coses que poses en gran, no? Jo he cuinat amb el Ferran Adrià, sí, et pots imaginar.
Bé, doncs, en Noé i jo vam coincidir a un rodatge i m'explicaves un detall que em va fer molta gràcia del rodatge de l'anunci d'Estrella d'Am. Tu pots dir que Ferran Adrià es va menjar els teus ous, no?
Doncs sí, sona molt malament.
Sona molt malament, però explica'ns.
Realment el fet és que, clar, jo vaig haver de fer 8 ous ferrats durant tot el rodatge, perquè, clar, lògicament hi ha diferents planos i et fan repetir, etcètera. Clar, llavors aquests ous que jo vaig fer, ell se'ls va haver de menjar per la tarda, mentre rodàvem el plano en el que ell amb el pa comença a sucar l'ou i se'l menja. Clar, llavors, jo una vegada ho vaig dir, però clar, era en plan, sí, Ferran Adrià s'ha menjat els meus ous, però els ferrats. I llavors, clar, sempre la gent m'acaba dient, así que Ferran Adrià, aquests dos huevos, no?
És que és la broma fàcil, no, eh?
És la broma fàcil, sí.
Aquí m'estàvem punxant des de l'estudi a que la fes, sí, i jo no. Que no tinc cap problema te la faig.
Clar que sí, home, clar que sí.
Bé, a més, podem dir que també, aquí picant-me amb el Noé, també va ser un enxufat, no?, en el Bulli.
Un enxufat en el Bulli, totalment.
Sí, no?, perquè et vas saltar una llarga llista d'espera.
Sí, a veure, que jo sàpiga, hi havia una llista d'espera de dos anys, que ja estava lògicament tancadíssima, perquè quan jo vaig poder tenir el privilegi de sopar allà, faltava només un mes perquè tanquessin el Bulli. Clar, llavors, hi havia una llista d'espera de 2 anys que ja estava més que tancada per poder sopar allà. I bé, jo vaig trucar i dic, hola, mira, que trucava per saber si hi havia taula per poder sopar el Bulli. I em diuen, no, home, no, si ja la llista es va tancar fa molt de temps i tot. I dic, bueno, és que sóc el Noé. I dic, home, Noé, vinga, quin dia vols venir, el dijous o el dissabte? Així que va ser meravellós. Però bueno, tot s'ha de dir que sí que és veritat que la llista d'espera estava tancada, però ells sempre reserven alguna taula, diguéssim, per si hi ha algun cas especial. I en aquest cas jo vaig poder sopar en el Bulli, així que és un privilegi, sí.
Sí, no? Com va ser poder sopar allà?
Doncs mira, és una cosa que la gent quan em pregunta diu, home, però ja pagues tant, o bueno, hi ha molta gent que, clar, mai ha anat a restaurants aquests i sempre té la imatge típica de, buah, aquí sempre et quedes amb gana, no? Perquè tenen la imatge dels típics platets petits que diuen, sí, el plat és molt gran, però al final el menjar és molt poquet. Bé, no és que sigui exactament així, perquè els plats no és que siguin tampoc tan petits, però és que et posen entre 40 i 50 plats.
Ostres. Clar,
llavors, això és com si anem a un japonès d'aquests que tenen la cinta que van passant els platets petits i et menges 40-50 plats d'aquests. A veure, són molts, són moltíssims plats. I a sobre, lògicament, amb una elaboració brutal. És una passada. És, jo, per mi, és com el portaaventura dels restaurants. O sigui, és una experiència única. Val la pena pagar el que... valia la pena pagar el que et feien pagar perquè realment és impressionant.
Sí, perquè tu vas pagar, eh? Vas anar d'enxufat, però vas haver de pagar, no?
Jo vaig convidar la meva
aquí
mare.
Aquí no van convidar ningú.
Jo, a veure, jo, diguéssim que jo només em van enxufar a nivell de llista, eh? Però jo vaig pagar el cobert de la meva mare, vaig convidar la meva germana, el meu... Bueno, sí, jo vaig intentar tota la meva família que pogués venir, només vam 6-6 al final, però sí, vam pagar tots, eh? Aquí al final tot el món tiene que soltar la pasta, sí.
Amb gana no et vas quedar, no, per tant?
No, mira, de fet, la meva mare, quan portàvem 27 plats, ja va dir que no podia més. Que clar, jo vaig pensar, no, mama, que t'estic pagant 300 euros pel teu plat.
Menja una mica més.
Menja tals. No, jo que sóc de molt bon menjar, o sigui, a mi realment m'encanta menjar, em vaig quedar bastant ple. Però bueno, clar, estàs pagant això, 290 euros per persona, doncs com per deixar-te algun platet, imagina't.
Ja. Bé, doncs a part d'aquest anunci n'has fet més de 40, no?
Sí, porto més o menys uns 4 anyets. i sí? En 4 anys, doncs, això hauré fet entre 40, 50, més o menys. He fet, sí, una cinquantena potser d'anuncis com a protagonista. A veure, clar, hi ha molts que són per fora, hi ha alguns que els conto com a protagonista, però a la publicitat realment el que et surt més a compte és fer l'anunci. Sí. I que no se't vegi pràcticament, que no se't reconegui. Així que, clar, es pot dir, sí, he fet molts anuncis, però realment que se'm reconeguin, a part del d'Estrella d'Am, hi ha un parell més. O sigui, que sí, he fet molts, però que se'm reconeguin ben bé, 2 o 3, com a molt.
Sí, que... tinc apuntat de Baileys, de Movistar, de Nokia...
Sí. Sí. Potser en l'altre que més se'm va reconèixer era los palitos snacks. Hi havia un que era de palitos snacks que sortia davant de la càmera i deia «Dios, a una me como unos palitos snacks», no sé què. I aquest també, que la gent em deia «Ai, eres el de los palitos snacks». Sí, també.
Bueno, ara ha canviat, no? Ara és el Chico Estrella, no?
Ara sóc el Chico Estrella. Sort que no he fet un altre tipus d'anunci, clar, si és Viagra o algo així, el Chico Viagra. No, per sort, soy el Chico Estrella. Així que maravillós.
Menos mal. Però bé, no has fet només publicitat, has participat en nombrosos curtmetratges.
Sí.
Com és que un informàtic se n'adona que vol dedicar-se al món de la interpretació?
Doncs mira, no és que sigui per accident, però va ser una miqueta empenyat per les circumstàncies. No? Tinc una amiga que estava fent una obra de teatre amateur a Navarcles i em va comentar que necessitaven un actor, cobrir un paper. I bé, jo em vaig apuntar, vaig dir que sí, i bueno, una cosa va portar a l'altra, em van començar a dir, ai, no ho fas malament, per què no comences a fer curtmetratges? Vaig començar a anar a pàgines de càstings de curtmetratges, i bé, d'un dia per l'altre, com aquest que diu, sense haver estudiat mai interpretació ni res semblant, vaig començar a deixar de banda la informàtica, jo donava classes d'informàtica i programava, vaig sí. començar a deixar-ho de banda i em vaig començar a dedicar molt més doncs, a tot el que era interpretar i fins i tot cantar també, que bueno, és com otra faceta más de mi vida.
També cantes, no, eh?
Sí, he fet concerts, he fet musicals i tal. Sí, jo vaig fent, jo el que em diguin. A mi em diuen, venga, a cantar, pues jo canto, clar que sí, home.
Fa dies
sí.
vas penjar una fotografia al Facebook, vale?
Sí.
Que vaig riure molt, ja et vaig comentar la fotografia que és.
Sí.
Que podíem veure Noé Blancafort de Choni, no? De Cani.
Sí.
Com és? De què es tractava?
A veure, això és una pel·lícula que estem rodant ara, que es diu Losers, Perdedores, que, bueno, és un projecte que hi ha amb uns amics, que són diversos estudiants, encara de l'ESCAC i d'algunes escoles de Barcelona, i bé, diguéssim que ens coneixem, com ens coneixem més o menys tots en aquest mundillo, em van proposar fer un personatge en aquesta pel·lícula i a mi em va fer molta gràcia que em proposessin a mi, que normalment sempre m'agafen com de el chico simpático, el novio bueno, no sé què, tal, de cop i volta em diuen que he de fer de cani total, mig gitano, és una cosa que a mi m'encantava, no? És com un personatge totalment trencat i res a veure amb el que acostumo a interpretar.
Amb el cotxe a tuning també.
Amb el meu cotxe a tuning allà i clar, i era en plan de oh, és mi BMW! Era molt divertit, la veritat és que sí, bueno, encara s'està rodant aquest projecte, no sé exactament perquè encara com està en producció, en plena producció, no podria dir encara dates d'estrena ni molt menys, però la veritat és que el que ha començat com un projecte, diguéssim que era low cost,
sí?
Ha començat mica en mica a cridar l'atenció d'algunes productores i fins i tot hi ha una que està bastant interessada i que potser aquest projecte l'acabem veient als cinemes de tot Espanya, així que a veure si hi ha sort. Sí.
Esperem veure't com a Choni al cinema.
I tant que sí, home. Jo, a mi el que em diguin, clar, que sí que he de fer de Choni, però de Choni, total. Per això estem.
Home, d'això es tracta, no?, de que a part ho passis bé fent el que t'agrada.
Clar, això sempre. Això
una altra
sempre.
Cosa no, però riure segur que heu rigut al rodatge.
Home, va ser un dia dur perquè un dels cotxes amb els que rodàvem es va trencar.
Ostres.
I vam estar doncs 6 o 7 hores esperant a que s'arreglessin, bueno, que arreglessin el cotxe i quan ja pràcticament s'estaven en la llum vam poder rodar en una hora tot el que havíem de rodar en 7. Així que va ser una cosa bastant express, però va sortir molt, molt bé, molt bé. O sigui que esperem que tot aquest rodatge tan accidentat tingui la seva recompensa.
Home,
i
segur que sí.
I tant. i tant.
Bé, doncs ja per acabar, els oients que vulguin veure't actuar, ara mateix on estàs? Què estàs
doncs
fent?
A veure, ara la primera cosa, la cosa que tinc així més propera és que el dia 12 d'octubre s'estrena un curtmetratge que és un projecte de, diguéssim, de pel·lícula al Festival Internacional de Sitges, a l'Auditori el 12 d'octubre, dintre d'una selecció, diguéssim, de curtmetratges que estan al festival. Es podrà veure aquest que es diu Feast of Jesus, perdona el meu anglès, Feast of Jesus, que és un curtmetratge molt xulo i que, per com està agradant tant, probablement acabi convertint-se en pel·lícula.
Ostres.
O sigui que pot ser un projecte bastant, bastant interessant i que segurament donarà molt de parlar. Per al director són Adrián Cardona i David Muñoz, que havien fet un curtmetratge no fa molt que va guanyar premis internacionals, o sigui, bueno, va guanyar més de 40 premis internacionals. És un curtmetratge que ha agradat bastant, que es diu Brutal Relax, per si algú el vol mirar. I en teatre, el 23 d'octubre...
Ah, això és el que t'anava a preguntar.
Sí, ja m'avanço jo.
Ara vaig.
El 23 d'octubre estreno... Bueno, no estrenem, tornem a fer... Los chicos de la banda, que és una obra del director Salvador Esplugues dintre de la companyia Frog, és un text de Matt Crowley i és un, bueno, s'estrenarà dintre de la mostra de Teatre de Barcelona, dintre del Festival de la Mostra, el 23 d'octubre a les 9 al Teatre del Raval. I és una molt bona oportunitat per poder veure una bona obra de teatre, una molt bona obra de teatre amb molts bons actors. I que, a veure, esperem que dintre la mostra de teatre sigui una de les obres que més agradi, clar.
Esperem.
I tant.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Noé, ha sigut un plaer.
Moltes gràcies a tu, Laura.
Esperem que tots aquests projectes doncs vagin mica en mica al que espereu, a l'èxit, no? I que et puguem veure molt aviat al cinema.
I tant.
I a les grans pantalles.
Esperem tots. Moltíssimes gràcies per tot.
A tu. Adéu.
Adéu.
I fins aquí Cinèfils en acció. Tornem la setmana que ve amb molt més cinema. Adeu!
Afraid of no ghosts.